I a aquesta hora tornem a posar-nos en marxa a la caravana de Ràdio Estel perquè ha arribat l'hora de presentar un espai que també tindrà lloc cada dilluns, un dia com aquest. Aquesta serà la secció que ens recordarà els esdeveniments més notoris de la jornada. I avui, dia 5 de setembre, n'hem parlat durant molts programes aquesta emissora, hem triat parlar de Freddie Mercury amb motiu del que seria el seu 76è aniversari. I per fer-ho tindrem a dues persones clau que ens ajudaran a comprendre tot l'univers intern del llegendari cantant de Queen. Saludem a la primera persona que tenim ja al telèfon. Ell és Ignacio Reyo, periodista musical nascut a Burgos. Ha estat columnista per una gran varietat de revistes i diaris musicals. Ha entrevistat a grans personalitats com David Lynch, Alice Cooper, Sasha Gray, Paul Weller o Iggy Pop, entre molts d'altres. Actualment escriu per Rockzone, FM i This Is Rock. I ha escrit també el llibre Freddie Mercury, Realidad y Deseo, en el que es relaten moltes de les vivències del cantant a través de les experiències de productors, amics i fans de Freddie Mercury, de qui volíem parlar avui i qui és, en certa mesura, també un dels protagonistes del dia d'avui. Ignacio Reyo, molt bona tarda, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ignacio, déjame preguntarte primero de todo, porque en tu libro, que ahora comentábamos, sí, hablas de una parte de Freddie poco conocida para la sociedad, la cara B, ¿no?, de la superestrella. Déjame preguntarte, ¿cómo y quién era Freddie?
Pues bueno, Freddie Mercury era una persona que tenía muchas cosas a la contra para triunfar, muchos pues impedimentos, pero tenía una fuerza increíble para llegar a ser lo que él soñaba. Cuando era pequeño dijo que vio una actuación de Elvis Presley con su madre y dijo que sería como él de mayor. Una persona que tenía pues carencias afectivas, porque con 9 años le mandaron a un internado en Bombay solo. Luego obviamente tenía el complejo de los dientes. Y le hacían lo que se diría bullying ahora, en la época no. Pero a pesar de todas esas cosas en contra, no permitió que nadie le impidiera hacer lo que él quería, que era cantar y entregarse al público. Y es lo que hizo, vamos.
Cabe decir, Ignacio, que Freddie Mercury, porque no lo sepa, supongo que muy poca gente, un día como hoy, precisamente, nació como Farrokh Bulsara en Zanzíbar. Pero de Freddie Mercury, ¿qué le quedó de ese Farrokh Bulsara?
Bueno, creo que el amor que tenía hacia su madre, hacia su padre, hacia su hermana, ¿no? Y la timidez que tenía Freddie Mercury, una persona que, a pesar de que hizo fiestas fastuosas, tenía que conocer a cada persona que invitaba a las fiestas. Era una persona tímida.
Uy, sembla que hem perdut a l'Ignacio Reyo. Segurament el podrem tenir més endavant. Us presento ja la segona persona que tenim amb nosaltres. Ella és Montserrat Caballé Claus, neboda de la soprano lírica Montserrat Caballé i presidenta de la Fundació Privada Montserrat Caballé. Montserrat, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I clar, volíem parlar amb ella per això. Barcelona! Barcelona!
Barcelona, Barcelona.
this perfect
dream. Doncs aquí els tenim els dos, a Montserrat Caballé i a Freddie Mercury cantant aquell Barcelona que ens va deixar tots cautivats durant les Olimpiades del 92. De fet, el 87 ja la van cantar allà a la Font Màgica de Montjuïc. Però com es va gestar tot plegat? Doncs bé, per això tenim la neboda de la cantant Montserrat Caballé, per explicar-nos-ho. Montserrat, com es va gestar tot aquell Barcelona? Qui va donar el primer pas?
A veure, tot això vaig tenir la gran sort de poder-ho viure, perquè jo estava amb la Montserrat llavors, i francament va ser, com diu la cançó, perquè la lletra de la cançó diu exactament com es va gestar. Cadascú en el seu idioma, però ho diu. Per ell era un somni. Ell va ser sempre un gran admirador de la Montserrat. La Montserrat no ho sabia. L'havia anat a veure a cantar al Covent Garden de Londres, al Metropolitan de Nova York, a molts llocs, i mai es va atrevir a presentar-se ni dir-li res. O sigui, quan hem sentit abans les paraules del Joaquín, quan ha dit era una persona molt tímida, té tota la raó del món. Era una timidesa que, evidentment, com s'ha comprovat, un cop estava a l'escenari la perdia tota. Però era una persona molt tímida. Llavors, tot va començar amb una gira que va fer Queen per Espanya, i com sabeu, no donaven mai entrevistes, però van fer un reportatge pel famós programa llavors d'Informe Semanal.
Sí.
I li van preguntar que què és el que més li agradava del país. I ell va dir Montserrat Caballé.
La Montse, li deia.
Després li deia la Montse, però bueno, a la televisió va dir Montserrat Caballé. I això ens va arribar. I clar, imagina't, jo llavors també, a veure, era una edat, doncs tots joves a casa, no pot ser que el Freddy, que Queen, que diguin, que la tata, que la mama, bueno, tots com bojos. I en aquell moment també va ser quan ja va ser nomenada Barcelona Ciutat Olímpica, i el llavors alcalde Pasqual Maragall li va demanar a la Montserrat que a veure si es podia fer alguna cosa especial per les Olimpiades. I llavors, mitjançant persones com ell, ja ens va arribar que la volia conèixer, i ella va pensar, doncs mira, Queen és un grup que m'agrada, són músics, entenen de música, anem a fer la coneixença. I així va ser, que llavors, quan es va decidir a través de persones intermediàries, evidentment, que es coneguessin, ell va agafar un avió, el seu equip, va venir a Barcelona, i me'n recordo que la trobada va ser a el que era l'Hotel Ritz de Barcelona. Ell va llogar tot un saló que hi havia allà, i quan vam arribar, ell estava allà amb un piano, i ja només arribar a la Montserrat, ell el que sabia era expressar-se amb la música. Ell mateix va seure al piano i va començar a tocar, a improvisar, i la Montserrat va començar a cantar.
Com...
A veure, són, jo crec, dos genis que es van trobar. I des d'aquell moment va ser quan llavors la Montserrat li va dir, escolta, m'han encarregat això, podem mirar a veure si podem fer alguna cosa junts? I el següent viatge, que ja va ser la trobada en l'estudi de gravació d'ell a Londres, quan vam arribar allà, doncs ell ja tenia la melodia del Barcelona.
Clar, tu vas viure tot plegat, Montserrat, i em feia, com deies, ens ho explicava l'Ignacio, que de seguida el recuperem. Com va ser? Recordes com va ser la teva impressió en veure en Freddy? És que clar,
bueno,
estem parlant
impressió
de Freddy Mercury.
Exacte,
eh?
A veure, la meva impressió, clar, jo t'estic parlant que jo hauria tenir, doncs, 20 i poquets anys. I clar, què passa? Que en aquell moment dic, no m'ho puc creure, que el tinc davant, que el tinc davant, i que cantarà amb la meva tia. Vull dir, era una cosa surrealista total. I era una... Però et diré més... Era una persona tan afable, com ha dit el Joaquín, tan tímida, tan normal. Arribaves a l'estudi i ell estava més nerviós que no pas nosaltres, perquè volia que tot estigués perfecte per la Montserrat. Per ell era la seva diosa. Bueno, la va estimar en poc temps tant que quan ja es va fer al Barcelona, que es va fer res, en pocs dies... I quan vam veure que la cançó ja estava feta, que llavors les paraules, bueno, què fem, en anglès, en... I al final la Montserrat va dir, mira, tu canta en anglès i jo cantaré en castellà. I així tots contents, i així fem el mixt. I ja quan estava pràcticament acabada Barcelona, la Montserrat li diu, bueno, doncs escolta, diu, a veure, un àlbum vostre, quantes cançons n'hi han? I li diu, bueno, depèn, unes 8 o 10. Diu, doncs fem 8 o 10 cançons.
Tira milles,
I el Freddy sempre deia. Però, la, o sigui, ell sempre deia, la Montserrat m'ho deia com si, va, això va així. Doncs així va ser. Es va gravar un àlbum sencer, que es diu Barcelona, però que no només està al Barcelona, que n'hi ha unes cançons meravelloses.
Déu-n'hi-do.
I així es va, com va començar la relació d'ells i el Barcelona.
Montserrat, de seguida continuem amb tu. Abans hem pogut recuperar l'Ignacio, que ha tret aquest llibre sobre Freddie Mercury, una mica buscant la cara B, de qui era Freddie Mercury. Ignacio, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué aspecto de la vida del cantante te ha sorprendido más al descubrir o al redescubrir a Freddie Mercury? Lo digo porque, claro, es que haces más de 100 entrevistas en el libro, ¿eh?
Sí, una cuestión es que nadie habla mal de él y que siempre, por ejemplo, era muy generoso con sus amigos y era una persona muy espléndida. Y, por ejemplo, una cosa que no se suele hacer a músicos de sesión que tocaban en algún disco de Queen o demás, siempre les acreditaba. Yo siempre cuento una anécdota que es Fred Mandel, un teclista que tocó en el disco de The Wall de Pink Floyd y no estaba acreditado. Tocó en una canción que se llama Man on the Prowl, del disco The Works de Queen, que era de Freddie Mercury, un tema muy Elvis. Y Freddie le dijo, métete los pianos al final, porque Fred Mandel hacía Mercury era más clásico, tocando el piano, y Mandel era más rock and roll. Metió los pianos al final tipo rock and roll, y me dijo Fred Mandel, ¿estás seguro? Y dijo Fred, va, no te preocupes, van a pensar que soy yo, ¿no? Y me dijo Fred Mandel, bueno, pues era lo típico, me contratan como músico de estudio y no me acreditan. Y justo salió el disco y ponía gracias especiales a Fred Mandel por los pianos de Men on the Prowl. Y Fred Mandel se quedó maravillado. Era una persona que acreditaba a todo el mundo y que trataba, incluso en su disco solitario, Mr. Bad Guy, eran músicos de sesión y les trataba de igual. No tenía una arrogancia ni un estado superior comparado con ellos.
Ahora hablábamos, Ignacio, con Montserrat Caballé, que nos explicaba cómo se gestó ese Barcelona olímpico que cantaron Montserrat Caballé y Freddie Mercury en el 92. De hecho, ya lo hicieron antes, en el 87, en la misma ciudad de Barcelona. Déjame preguntarte a ti también qué significó, qué crees que significó para Freddie ese Barcelona.
Bueno, para él yo creo que es el disco que más orgulloso estaba. Cuando tuvo la voz de Montserrat, dijo, se echó a llorar, la tenemos. Para él fue un sueño hecho realidad. Y aparte ese disco fue un antes y un después dentro de la industria discográfica. Nunca se había mezclado un cantante de rock o de pop con una diva de la ópera o con una persona de la ópera, ¿no? Y recuerdo que en el momento Pino Salioco, que fue el que hizo la gira del Magic Tour que montaba la sobrina de Montserrat Caballé, me comentó que en el instante pues muchos músicos, muchos cantantes de ópera, pues Alfredo Kraus o Pavarotti pusieron el grito en el cielo, y posteriormente hemos visto que Pavarotti colaboró con U2 y con Brian May, y ahora es un cliché de la industria musical, pero en su momento fue una ruptura total escuchar a un cantante de rock.
Buenas tardes, Joaquín, soy Montserrat. Estoy totalmente de acuerdo. Ay, Ignacio, disculpa.
No pasa nada, encantado de poder saludarte.
Igualmente, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí, es verdad que en ese momento rompieron con todo y fueron, bueno, criticados, yo creo. Además, Freddy siempre lo decía, ¿eh? Freddy decía, uy, a mí los míos me van a matar. Y Montserrat decía, y a mí los míos también, pero es igual. Estamos disfrutando y esto es una maravilla. Y así ha quedado, que hoy en día todavía Barcelona se oye.
Mireu, a mi m'agrada molt que en aquest programa passin coses, i això destacarà molt durant aquesta temporada. I una de les coses que passa és que he fet entrar a l'estudi a la seleccionadora musical d'aquesta casa, de Ràdio Estel. Ja sabeu que Ràdio Estel és molt coneguda també per les músiques que s'hi posen, per una banda sonora preciosa. Doncs bé, l'encarregada és Maria Sierra Rodríguez. Maria Sierra, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I per què l'he fet entrar? Doncs perquè l'altre dia, quan ja estàvem nosaltres una mica aquestes entrevistes, parlant sobre Freddie Mercury, sobre Montserrat Caballé, sobre aquell Barcelona 92, que ens ha agradat molt fer-ho, a més, perquè és una efemèride dins d'una altra efemèride, són aquells, aquelles coses que coincideixen, no? Aquest 5 de setembre, que Freddie Mercury faria 76 anys, més aquests 30 anys del Barcelona 92, la Maria Sierra em deia, jo és que hi era quan ho van cantar, i era allà a primera fila, i no m'ho podia creure.
Cert, va ser així, el 8 d'octubre.
Explica'm una mica les emocions que vas sentir allà.
El 8 d'octubre de 1988,
la nit,
que a part de Montserrat Caballé, Freddie Mercury, també van actuar de Young Warwick, de Spandau Ballet, i entre altres, però sempre, sempre ens queda la imatge de Montserrat Caballé i Freddie Mercury. I bé, jo tenia, era adolescent, tenia 15 anys, i d'aquelles casualitats, no saps com i per què, em vaig trobar allà. Evidentment vaig comprar una entrada, perquè hi havia l'entrada de la nit, i vaig estar allà en primeríssima fila, a les tanques. Llavors va ser un moment, jo crec, dels millors especials de la meva vida, immortals, perquè en aquell moment jo mateixa estava pensant, és la primera vegada i la darrera vegada que el veuré, probablement, perquè, clar, Queen...
I que els veuré junts, a més.
I que els veuré junts. Teníem l'esperança que el 92 podrien cantar junts. Però d'aquelles coses que dius, bueno, Olimpíades, també era voluntària olímpica, jo i dius, segurament que ja no crec que el torni a veure. I això que dos anys abans havien actuat Queen a la gira europea, a l'Tour de Kind of Magic, aquí a Barcelona, l'1 d'agost del 1986, però jo no vaig poder anar. Era molt petitona, llavors no, el meu germà sí que va anar, però jo no. Llavors, el fet d'estar allà a la Font de Montjuïc i veure Montserrat Caballé amb el Freddy Mercury, dius, no pot ser, això és un somni, i és allò, el meu amor platònic estava allà, i amb 10 metres, i dic, no pot ser, o sigui que m'imagino que tenir-lo al costat, no?
Devia sí,
ser una experiència...
L'experiència molt, molt. I sobretot, com dèiem abans, que era una persona tan afable, com deia el
Ignacio, eh?
Ignacio, que deia també que era molt generosa, molt amic dels seus amics. De seguida es va fer una unió-comunió amb la Montserrat, bueno, i en realitat amb tots nosaltres, amb la família, que quan anàvem a Londres anàvem a casa seva, que ens convidava a sopar, que se sentava al piano. Jo recordo una nit, després d'un concert de la Montserrat a Covent Garden, que aquesta és una molt bona, que poca gent la sap.
Ai.
Resulta que la Montserrat li va dir, fes una cançó per mi. I llavors va escriure una cançó que es diu Exercise in Free Love, que després es va gravar. I ella la va estar preparant amb un pianista col·laborador del Freddy, que es diu Mike Moran, i li va dir, mira, Mike, fem aquesta sorpresa. Quan acabi el concert, puja tu a l'escenari i, com a avís, farem aquesta cançó. I així es va ser. I clar, quan el Freddy, que estava sentat entre el públic, va veure que pujava l'altre a l'escenari i va sentir aquesta cançó, bueno, l'ovació del públic va ser brutal, però el més fort va ser que llavors la Montserrat, quan van acabar els aplaudiments, va dir, aquesta cançó és la primera vegada que la canto i el compositor d'aquesta cançó està aquí a la sala i es diu Freddie Mercury. Bueno, el públic de Covent Garden al·lucinava. I després vam anar a sopar a casa del Freddy fins a les 6 del matí fent música i parlant i de tot, i me'n recordo que el Freddy sempre deia, d'aquesta no me n'oblidaré mai. Diu, que m'hagin aplaudit al Covent Garden de Londres.
Fixa't, Montserrat, que deies una cançó tan important per ell, per ella, i que de fet posteriorment es va gravar i que sonava així. Jo crec que si un dia com avui, un 5 de setembre, parlem de Freddie Mercury i li posem tota la llum que val la pena posar-hi a Freddie Mercury, Ignacio, también hemos de hablar un poquito, ni que sea un poquito, de una etapa oscura, ¿no?, de Freddie Mercury.
Sí, bueno, digamos que como todas las estrellas de rock, pues tuvo sus momentos de hedonismo y todo lo que termina siendo excesivo, pues termina decayendo en decadencia, por decirlo de alguna manera. Él empezó a finales de los 70 a salir por clubs de Nueva York y digamos que se le fue un poco de las manos en la etapa que vivió en Múnich. Desde el 81 al 80 y, no, desde, perdón, al 83 hasta el 85. Tenía personas alrededor muy tóxicas, como Paul Prenter, su manager personal, que posteriormente le vendió a The Sun, diciendo a todos los amantes de Freddie que habían fallecido por el SIDA, que en esa época, pues desgraciadamente, había muy poco conocimiento y se le llamaba el cáncer de los maricones, que es algo horrible, una forma de describir la enfermedad terrible, ¿no? Y luego también estaba Bárbara Valentín, una actriz que actuó con Fassbinder, que también le llevaba a sitios no agradables y tóxicos para él. Y tuvo una etapa que fue muy compleja para él y estuvieron a punto Queen de separarse. De hecho, Freddie grabó un disco, Mr. Bad Guy, en solitario, y si hubiera tenido éxito, todos se pensaban, pues igual Freddie no vuelve. Pero sobre todo estaban preocupados porque Paul Prenter le estaba llevando hacia ciertos lugares que le estaba separando de ellos, que eran sus amigos. Y sí, sí que tuvo esa etapa, pues digamos que al principio pues todas las estrellas de rock todas han probado el sexo, drogas y rock and roll, ese leitmotiv ha estado ahí. Y Freddie, pues lo que al principio empezó como algo divertido, terminó siendo algo repetitivo, cansino y por desgracia pues decadente, ¿no? Pero bueno, tuvo la fuerza y la serenidad de ver como de ver con sus propios ojos en lo que estaba la espiral descendente que estaba cayendo y cambiar de hábitos y llevar otro tipo de vida, una vida más acorde a la edad que tenía.
Ara ens ho deia l'Ignacio, als anys 80, coneguts també com els anys de la sida que es va portar a molts familiars, molts amics, i va ser molt estigmatitzat. Montserrat, deixa'm preguntar-te què va ser per Montserrat Caballé no perdre un geni de la música, que es dona per suposat, sinó perdre un amic com Freddie Mercury.
Home, amb ella la va afectar molt, sobretot perquè desgraciadament no es va poder fer al Barcelona en el 92, perquè ella ens va deixar el 91, i l'únic que, a veure, nosaltres ja sabíem que ho tenia, perquè ell, des de que van començar la relació amistat-feina, ja passats uns mesos ja li va dir a la Montserrat de que tenia sida. L'únic que en aquell moment, evidentment, era molt desconeguda la sida. Llavors era tot més precaució, que inclús ell li deia, ui, no em facis un petó, per si un cas. Vull dir, en aquells moments, imagina't. Però nosaltres, o sigui, ell va estar allà fins que va poder. I bueno, va ser molt trist, francament. Va ser molt trist, però era una cosa que ja se sabia i ell ja sabia com acabaria, perquè en tan poc temps no es podia descobrir res per salvar aquestes persones.
Us vull preguntar als tres, potser de manera diferent, però la pregunta no deixa de ser la mateixa. Maria Sierra, deixem que pregunti què és el llegat de Freddie Mercury per la música?
El llegat... És complicadeta, aquesta pregunta, no sé.
Jo li passo a l'Ignasi i tornem a tu després,
No, jo moltes vegades penso que hagués sigut de la música amb Freddie Mercury. Això sí que m'ho he plantejat moltes vegades. Això sí, sí. El llegat, penso que... I tinc l'esperança que gent jove, de 15 a 20 anys, puguin escoltar i continuïn escoltant Queen i Freddie Mercury i tota la música i sobretot la seva personalitat sobre de l'escenari. Jo penso que sí, i de fet me n'alegro moltíssim quan veig noies, nois que porten samarretes de Queen o Freddie. Llavors penso, bé, crec que s'estan fent les coses bé, no? En aquest sentit.
Ignacio, te paso la misma pregunta, ¿eh? ¿Cuál crees que es el legado de Freddie Mercury hacia el mundo de la música?
Sí, bueno, lo voy a decir, pero antes quería comentar que Montserrat lo ha dicho, que en efecto a su tía le confesó lo del SIDA. Y hay dos canciones en el disco de Barcelona, que Guide Me Home y How Can I Go On, en donde Freddie se está empezando a despedir de la vida.
Sí. ¿Estás casi mal cabe, Montserrat?
Sí. Sí, en ese mismo disco ya luego sacaron dos discos más Queen, más otro póstumo, pero Freddie ya se estaba despidiendo en Barcelona en el 87. El disco, bueno, lo grabaron en el 88, salió, pero ya está despidiendo. En cuanto a Freddy y el legado, pues estamos hablando de un cantante superlativo, yo creo que junto a Elvis Presley, el mejor cantante de la historia del rock and roll. Un cantante que me acuerdo que entrevistando a Alice Cooper me dijo, si Freddie Mercury seguiría vivo ahora sería cantante de ópera, y estoy totalmente de acuerdo. Tenía unos registros, un registro vocal increíble, y además lo moldeaba a cada estilo en que tocaba, porque hay que decir que Queen era un grupo muy ecléctico. O sea, Freddie podía cantar funky como Another One Bites the Dust, podía cantar algo más lírico como Bohemian Rhapsody, podía cantar rock duro como We Will Rock You. Y bueno, luego sobre el escenario creo que no hay ninguna duda que fue el mejor frontman de la historia. En el 85, cuando Queen estaban en entredicho y demás, en el Live Aid, el famoso concierto contra la hambruna de Etiopía, en 20 minutos, en las dos primeras canciones ya, en Bohemian Rhapsody y Radio Gaga, y cuando empezó a intercambiar con el público el famoso o... Pues, Ahí se vio todo lo que era Freddy, ahí fue algo inmortal. I...
Deixa'm preguntar-te tu, Montserrat, també, per últim, no quin és el llegat de Freddy, sinó, amb una paraula, com definiries quin és el llegat de Barcelona? Ah, t'ho he posat difícil, eh?
A veure, és que és un llegat, jo crec que és infinit.
Infinit, em quedo amb aquesta paraula. Sí. Montserrat Caballé, neboda de la soprano lírica i presidenta de la Fundació Privada Montserrat Caballé, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Ignacio Reyo, periodista musical i escriptor del llibre Freddie Mercury, Realidad y Deseo. Gràcies, María Sierra Rodríguez. Gràcies. Anem als serveis informatius? Tornem de seguida.